la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bona nit, benvingudes i benvinguts a un nou programa de la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç dels continguts que us oferim aquesta setmana. El programa d'avui tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la Galeria dels Experts, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb la doctora Paula Calvo, antrozoòloga, i amb la Carme Méndez, la presidenta d'ONG ADA, amb qui conversarem de la futura llei de protecció animal espanyola. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran el programa i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. Tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Comencem, com sempre, amb el repàs de notícies, aquí, a la veu dels animals i la natura, aquí, a Ràdio Estel. Què fer per canviar la crisi climàtica? Doncs experts en el paper que ha de tenir l'alimentació en relació a la crisi climàtica asseguren que la solució passa per canviar les actuals polítiques de la producció alimentària. Bàsicament es tractaria de desindustrialitzar l'agricultura i la ramaderia intensives i d'afavorir les pràctiques agroecològiques. Assenyalen, tanmateix, que cal també un canvi en el consum alimentari. S'ha de tornar a la dieta mediterrània, reduir el consum de proteïna animal i augmentar el de proteïna vegetal i consumir més productes de proximitat i de temporada. Actualment, la indústria càrnica dins del sector alimentari és la causant del 50% de les emissions anuals de gasos d'efecte hivernacle. Si es continua aquest ritme, el 2050 les emissions es duplicaran i comportaran un desastre per al planeta i per a la salut, i evidentment també per als milions d'animals que han de malviure a les macrogranges industrials. Us recordem la petició vigent per tal d'establir una moratòria a tot el territori estatal, amb l'objectiu de paralitzar tant les ampliacions com les concessions de noves explotacions de ramaderia intensiva, una petició coordinada per la plataforma Stop Ganaderia Industrial, de la qual ONG ADA és membre. Si ho voleu, podeu accedir-hi i signar-la via internet a través del nostre web, www.adaong.org, www.adaong.org, cercant a la pestanya de campanyes. Reciclar o pagar per un sol ús de les ampolles. El govern espanyol planteja per llei fer pagar un dipòsit per als envasos d'un sol ús si no s'assoleixen els objectius de reciclatge de la Unió Europea. El sistema de dipòsit, devolució i retorn per a les ampolles de plàstic i llaunes de begudes funciona actualment en una desena de països europeus, com per exemple a Alemanya o als països escandinaus. Espanya podria sumar-s'hi els propers anys a partir de l'esmena presentada pel PSOE i Unides Podem a la llei de residus i sòls contaminats i al decret d'envasos del Ministeri de Transició Ecològica. El text, que està a informació pública, valora implantar aquest nou sistema si no s'aconsegueix per la via de la separació dels residus actual recuperar el 70% dels envasos de begudes de plàstic el 2023 i el 85% l'any 2027. Un estudi avala la viabilitat econòmica i mediambiental d'aquesta alternativa i conclou que satisfarien les exigències comunitàries. Comprar una ampolla de refresc o d'aigua pagant uns cèntims de més, que després es recuperen en retornar l'envàs buit a la botiga, era una pràctica habitual a les nostres llars anys enrere. Pel bé del planeta, val la pena que torni aquest vell costum als nostres hàbits de consum actuals. I a l'Àfrica hi ha problemes a la reproducció dels elefants. El nombre d'elefants femelles sense ullals a l'Àfrica està augmentant com a resposta genètica per la forta pressió de la caça furtiva de la qual són víctimes per obtenir l'ivori. Aquest ràpid i espectacular exemple de selecció natural d'una espècie per adaptar-se a una greu situació de risc ha estat estudiat i publicat per un equip d'investigadors a la revista Science. L'estudi del genoma d'aquests elefants ha revelat que un parell de gens serien els responsables de la mancança d'ullals a les femelles. Aquests gens, presents en els individus sense ullals, s'haurien transmès amb molta més facilitat a causa de la matança de la resta d'individus. Malgrat que això pugui ajudar, en certa mesura, a la seva supervivència, els investigadors assenyalen que els ullals són una eina important per cercar aliment, per furgar en el subsol i per pelar l'escorça dels arbres, i la seva absència pot tenir conseqüències negatives en l'ecosistema del qual formen part i afectar alhora a altres espècies. En els darrers 10 anys, una tercera part dels elefants africans ha estat aniquilada pels caçadors per satisfer la demanda d'ivori de l'Àsia i principalment de la Xina. Els conflictes armats a l'Àfrica també han provocat el descens de les seves poblacions, perquè el tràfic d'ivori es converteix en un valuós mitjà de finançament, com va succeir, per exemple, durant la Guerra Civil a Moçambic, on el 90% dels elefants van ser matats. La desaparició dels seus hàbitats, conseqüència de les activitats agrícoles i industrials, ha estat l'últim detonant perquè en diverses zones d'Àfrica aquests emblemàtics animals estiguin en greu perill d'extinció.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que la guineu de l'Àrtic pot resistir temperatures inferiors als 70 graus sota zero sense tremolar? Entre les seves adaptacions al clima àrtic hi figuren el canvi de color del seu pèl per poder passar desapercebudes. A l'hivern, la seva densa capa de pèl és blanca o grisa platejada per camuflar-se amb el paisatge nevat, però a l'estiu es torna de color fosc per confondre's amb el color de la terra. Pertany a la família dels cànids i és la més petita de les guineus. De la mateixa manera que els ossos, les guineus polars han aconseguit una perfecta adaptació al clima polar. Caçadora oportunista i molt previsora, aquest cànid acostuma a anar darrere dels ossos per poder aprofitar les restes de menjar de les seves captures i va cercant rebosts on guardar i emmagatzemar aquestes restes per poder recuperar-les en els moments de més dificultat. Deixant-se arrossegar pels blocs de gel o bé caminant, la guineu polar fa recorreguts de milers de quilòmetres cada any. També viuen dins de caus subterranis que poden arribar a tenir més de 1.000 metres de superfície, construïts amb moltes generacions d'antiguitat, que disposen de més d'un centenar de forats per poder-hi sortir o entrar. Aquest supervivent innat ha estat molt perseguit i capturat pels humans per la cobdícia de la seva pell. Encara que actualment es troba protegida, la seva nova amenaça es troba vinculada al canvi climàtic i al conseqüent desgel. Al igual que d'altres espècies, el seu futur depèn del grau de responsabilitat que els humans estiguem disposats a assolir-hi per la conservació del nostre planeta.
Galeria de l'expert de la Déu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO.
Quan parlem d'ocells, sempre ens ve al cap una de les seves característiques més curioses, que és la seva capacitat per volar. Però n'hi ha alguns que no poden volar, com el kiwi de Nova Zelanda. Explica'ns alguna cosa d'aquest ocell tan estrany.
Aquest ocell és un ocell molt curiós. D'entrada cal dir que volar pels ocells té un altíssim cost, perquè necessiten uns músculs pectorals fortíssims, un cor potentíssim per bombejar sang, necessiten també que els ossos siguin buits, els tenen buits, plens d'aire, de fet, per perdre pes, diguem-ne, per passar menys i poder-se enlairar. Llavors, si ara féssim l'experiment d'agafar pardals i deixar-los dintre d'una illa on no calgués tindre depredadors i anéssim al cap de 1000 anys, podem fer l'experiment en qualsevol moment, doncs veuríem que segurament no volarien. Si no hi havia predadors, haurien perdut les ales i haurien perdut la capacitat de volar. I això és el que li passa al kiwi, que estava o està a unes zones de Nova Zelanda on no hi ha depredadors, i llavors, doncs, per això, doncs, ha perdut les ales. De fet, és que té unes ales molt vestigials, així com hi ha altres ocells no voladors, com l'estrus, que tot i així té unes ales que les obre per fer displays i tot això. El kiwi pràcticament no té ales, una cosa vestigial molt petita. I és un ocell que va pel terra, per la fullarasca, com si fos una rateta o un ratolí per allà dintre, olfatejant, té un olfacte extraordinari, olfatejant els coquets invertebrats dels que s'alimenta i es va movent per allà. És un ocell nocturn. Ara s'ha descobert que hi ha molts kiwis que són cecs i que no necessiten la vista, i probablement evolutivament d'aquí uns anys estaran completament cecs, no necessitaran la vista. I desgraciadament també és un ocell en perill d'extinció. Hi ha 6 espècies de kiwi, i d'alguna d'elles en queden menys de 1000 exemplars, alguns centenars, que això és un autèntic desastre per una espècie. Llavors s'està intentant recuperar, però és una espècie, clar, molt vulnerable, perquè és un ocell molt fàcil de capturar, s'han introduït gats a l'illa, rates i altres depredadors introduïts per l'home, que se'ls mengen com si res. I aquest és un problema fonamental que té aquesta espècie.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Bona nit, amigues, amics i animalons. Hi ha poques pianistes que siguin també cantants. Així, amb la Diana Kroll, que escoltarem tot seguit, es presenta la pregunta. És una bona pianista o millor cantant? Doncs a l'inrevés. Ni una ni l'altra, perquè és bona tant com pianista com cantant, amb la popularitat que és perfeccionista en tots els sentits. Nasqué a Canadà, a prop de Vancouver, que és una ciutat de l'oest que dona a l'oceà Pacífic. Ve de família totalment de músics i va estudiar en les millors escoles del moment. Aquests tracks que ara escoltarem venen d'un disc de la Verve, que és un segell molt, molt curós amb el jazz, i que fa ara un recull del repertori de la Diane. Us passo 2 cançons molt conegudes a les que la Kroll els hi dona un ritme de bossa nova que encara les fa, diguéssim, més meloses. It's Wonderful i The Look I Love.
It's Wonderful. Marvelous, you should care for me. It's awfully nice, it's paradise, it's what I love to see.
wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise, it's what I love to see. My dear, it's four-leaf clover time. From now on, my heart's working overtime. Oh, it's wonderful, marvelous that you should care for me.
The time. can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so.
Temps per l'entrevista. Us recordem que som a La Veu dels Animals i la Natura, aquest programa que dirigeix i presenta ONG ADA i que sou a la sintonia de Ràdio Estel. Avui parlem i conversem amb la doctora Paula Calvo, a qui saludem ja. Molt bona nit, Paula.
Hola, bona nit.
I us la presentem. La Paula és doctora en antrozoologia. L'antrozoologia és la ciència que estudia aquestes relacions entre humans i animals. La Paula també és una de les col·laboradores del nostre programa a la secció de les Galeries dels Experts. I avui volem parlar amb ella de dues reformes legals. D'una banda, la reforma del Codi Civil, que considerarà els animals de companyia com a éssers vius, amb drets propis i no pas objectes, com fins ara, i també de la nova llei de protecció, la futura llei de protecció dels animals. Però anem a pams i també, en primer lloc, saludem a la presidenta d'ADA, la Carme Méndez, que tenim avui aquí a l'estudi. Carme, bona nit.
Hola, bona nit. Contenta d'estar amb vosaltres.
Per comentar aquestes dues reformes legals, en primer lloc, com deia Paula, aquesta reforma del Codi Civil, que un Codi Civil que, per cert, data de 1889 i que, per tant, en molts punts, evidentment, es queda antic, i que bé, que ara introdueix aquest precepte que ja recull les diverses legislacions europees, que, d'altra banda, és de lògica, però que encara no estava recollit per llei. Per tant, això comportarà canvis.
Sí, totalment. Primer, és un canvi que era un clam social. Sí, per desgràcia, les lleis sempre van per darrere de la demanda social. I bé, com comentaves, clar, estem parlant d'un Codi Civil del 1800 i pico, amb el qual no és l'únic aspecte que cal reformar, sinó que cal ampliar i potser plantejar-se un Codi Civil nou de dalt a baix, però com a mínim poder començar per aquí, per animals de companyia, perquè hem de dir que del que parles d'animals de companyia i també queda avançar en el cas d'altres animals, però bé, és un primer pas i reconèixer-los com a éssers vius que senten i que tenen els seus propis drets i no com a immobles, que era com es tenia, com un bé tal qual, un bé qualsevol, un objecte que tu posseixes i prou, no? I aquest canvi els dona els seus propis drets.
Hem de dir que va ser una proposició de llei que es va proposar ja l'any 2017, que va quedar aturada, que ha quedat aturada durant 4 anys i que ara ha estat tornada una altra vegada a presentar i que el passat dimarts 20 d'abril de 2021 es va aprovar per majoria al Congrés dels Diputats. Digues, Carme.
Sí, no, respecte a això, com he sentit que dèieu que ve del 1800 i pico i la Paula acaba de dir que era un clam popular. Jo voldria afegir que és les dues coses, però sobretot és que a nivell europeu, el Tractat de Lisboa del 13 de desembre del 2007, que va entrar en vigor 2 anys després, tots els països membres de la Unió devien adaptar les seves legislacions, i entre aquestes estava precisament el Codi Civil. Bé, aquí és quan es va reconèixer, es va qualificar de forma clara que els animals eren éssers sensibles, més que sensibles, seres sintientes. Llavors, tots els països membres de la Unió Europea tenien l'obligació d'això, transposar-ho a les seves respectives lleis. Per tant, això que ara sembla que és una heroïcitat per part del govern espanyol, de res.
El que portem,
exactament. Era una obligació que finalment, i amb retard, com sempre passa en el nostre país, doncs s'han vist obligats a modificar-ho. I partint d'aquí, d'aquesta realitat, ara és el que diu la Paula, no? Que això significarà molt d'avanços cap als animals, però que és un fet. O sigui, que precisament tota la normativa europea ve, es deriva, de que a partir de ser reconeguts els animals com seres sintientes, per això la Unió Europea legisla el tema de l'experimentació, el tema dels animals destinats al consum humà i la resta de coses les deixa com a competència dels respectius països. I en aquest cas, aquesta era una assignatura pendent que tenia Espanya i que l'ha fet pues, ara.
També parlarem després dels casos, i això emplaçarà amb la futura llei de benestar animal, perquè no es contemplen alguns apartats, i ja ho parlarem també en el tema de l'experimentació, etc etc. De totes maneres, hem d'aclarar que no hi ha llei encara, eh? És una proposició de llei i la llei és futura, per tant s'haurà d'aprovar, encara haurem d'esperar.
Sí, és un esborrall.
Encara haurem d'esperar uns mesos.
Un esborrall.
Conforme aquesta demora, què pot comportar, Paula? És a dir, aquesta demora conforma el 2007 i ara conforma la proposició i aprovació.
Clar, primer, que en aquesta demora el que implica és que no estem tenint el reglament i la força com per poder reclamar allò que pertoca pels animals de companyia, perquè torno a insistir, que sobretot tot va centrat als animals de companyia i encara ens queden molts passos per fer pels altres. Però bé, és el primer pas. La qüestió és que no ha ajudat aquest retard a que hi hagués un canvi social, tot i que dic que és un clam popular, sí, però per una part de la societat. Hi ha molta gent que té en les seves creences que el gos és seu i fa el que vol amb el gos perquè és seu, perquè és una propietat, perquè, i a més la llei li estava donant el vistiplau tal com estava. I realment et cal un impuls d'un canvi legal tan important per poder fer canviar aquestes mentalitats a la força, perquè ells continuaran pensant el mateix, però es trobaran que legalment ja no poden pensar, ja no poden actuar de la mateixa manera. I quan hi ha aquest recolzament legal, tot i que una part de la població hi creu i per això s'arriba a aquest canvi, l'altra part de la població que no hi creu ni estava disposada a fer el que pertocava, ara s'hi troba obligada. I això fa que amb els anys, al final tothom ho trobi normal. Si ens plantegem, això és el que també estudia l'antrosologia, no? L'evolució de les nostres relacions amb els animals i què és el que porta a aquesta evolució. I els canvis de legislació porten aquesta evolució. Si ara pensem en una cosa, per posar una comparativa del que era fumar i que tothom fumava a les oficines, fumava als espais, i avui ens semblaria una barbaritat si veiéssim algú fumar dins d'una oficina, omplint de fum una oficina. I quan es va imposar que hi ha la normativa de prohibició, a tothom li va semblar, bueno, a tothom no, una part de la població ho reclamava i una altra part va dir quina exageració tal. I ara tothom pensa que és normal. I en aquest camí és en el que ens posa aquesta normativa, en poder ajudar a que hi hagi una evolució com a societat.
Una normativa que també contempla en concret amb l'article 333.1 que els animals són sers vius dotats de sensibilitat. Després també, evidentment, hi ha tot de lleis referents també a l'herència dels animals, és a dir, el que pot comportar, no, el fet d'una separació i que, per tant, els animals hagin d'anar cap a una o altra persona, que això, en principi, ho hauria de decidir també l'autoritat. També hi ha reforma, en aquest cas, de la llei d'herències, i no sé com tot això també pot arribar a afectar. Ho dic perquè també és molt important aquests casos en què els animals queden bé a l'empara de l'autoritat o que decideixi en el cas d'una separació, coses que també els hi poden produir danys psicològics o fins i tot físics.
Totalment. Fins ara era, bé, aquí, a nom de qui està, el gos o el gat. I simplement era això, i doncs se l'endú aquesta persona. I si resulta que pel seu benestar li convé estar amb l'altre component de la parella. Doncs això és el que ara realment es tindrà en compte. Si la persona que finalment li pertoqui, i en principi perquè està al seu nom, l'animal, si és l'adequada o no és l'adequada, si és mirar a buscar el benestar de l'animal i no simplement el que posi en un paper a nom de qui està. Aquest era el problema.
Perdona, disculpa, Paula. Aquesta coincidència també es dona a vegades amb un gos que ha estat trobat per unes persones que l'han tingut durant molt temps i que després reclama l'antic propietari i surt que aquell antic propietari no és responsable. I llavors hi ha un gran problema, perquè sempre se li dona la raó a aquella persona que el tenia identificat al seu nom. Vull dir que suposo que això anirà pel mateix camí, no?, d'il·lucidar, en cada cas, quines són les millors...
Això és el que esperem. Clar, com sí. Sempre, el primer és la llei, després de la llei ve un reglament de com s'implementa aquesta llei, i després és com interpreta la llei els jutges i tot l'aparell jurídic, no? I aquí és on s'anirà creant jurisprudència. Però amb una llei que en principi ja ens està reconeixent els drets dels animals, ja ajuda que es creï una jurisprudència a favor.
Evidentment, sí.
Hi ha també, i ara passem a l'altra llei, que és la llei de protecció animal, però hi ha també en aquesta futura reforma del Codi Civil, contempla també doncs, el dret a recuperar algunes despeses per a aquells que, per exemple, es trobin animals en mal estat, abandonats, i se n'hagin de fer càrrec abans no es determini doncs, quin és el seu posseïdor o a quina persona doncs, haurien d'anar, no?, la custòdia d'ells. Per tant, això també d'alguna manera pot incentivar que aquests animals que són trobats en condicions deplorables, de vegades, doncs, puguin ser acollits també.
Sí, bueno, sí, aquest és un problema que estem arrossegant amb les lleis actuals. Ja. Sí. Les protectores a vegades volen cobrar, per exemple, el manteniment d'un animal que han tingut allà dipositat i que després ve el propietari, el posseïdor, perquè a nosaltres no ens agrada dir propietari, i es nega a pagar aquestes despeses. Però bueno, jo crec que tot això s'anirà més o menys aclarint, no?
Uh-huh. Ho dic perquè són punts que potser poden ajudar, sí. No? Paula, no sé com ho veus.
Sí, 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 realment poden ajudar, però també vull que siguem realistes. I la meva pregunta és com es controlarà tot plegat, com s'arribarà a que realment la gent no tingui la sensació d'impunitat davant de totes aquestes normatives, perquè si anem a pensar, clar, estem parlant d'un avantprojecte d'una llei a nivell estatal, però a nivell de Catalunya, des del 2009, tenim una llei de protecció animal. I
2003, i abans el 1888, que d'això m'agradaria parlar després, sí.
I després del 2009 hi va haver una...
Una reforma.
Una reforma, que encara se suposava que penava més l'abandonament i totes aquestes coses. I no s'ha aconseguit. No s'ha aconseguit perquè la gent té la sensació d'impunitat. Si tu tens una llei Però tothom té la sensació que si me la salto no passa res, doncs la gent se la continua saltant. I per això tenim encara un alt nivell d'abandonament a Catalunya, tot i que està considerat com un acte criminal i està penat. Però, clar, si l'abandono, no em sancionen, no passa res, ningú em reclamarà les despeses de cuidar de les cures d'aquest animal quan jo me n'he desfet, doncs no serveix de res crear legislacions.
Estic totalment d'acord amb tu, Paula. És el que estava pensant amb aquesta llei quan me l'he llegit, i a més nosaltres vam presentar a l'ADA també les nostres propostes, que afortunadament estem molt contents perquè veiem que han sigut recollides, com suposo que devien fer-les, o coincidim amb altres entitats que també les han degut fer. Però evidentment, a més, és una llei que és fàcil de llegir, d'entendre, té el problema que apuntava el Jordi, és un emborrador, veurem les dificultats que es trobarà. Però a mi m'agradaria primer fer per als oïdors, no? D'on surt tot això? La primera llei de protecció dels animals va ser feta a Catalunya l'any 1988. Tenim que dir que els que vam impulsar aquesta primera llei va ser per un cantó a l'ADA, que ho va demanar els polítics, va ser el senyor Heribert Barrera, que llavors era president del Parlament, i va ser el conseller Miró i Ardèvol. Bueno, aquesta llei, primera llei, que va servir de referent per la resta de comunitats, i dir perquè les comunitats tenien competències en aquesta matèria. No havia una llei marc, però sí que les autonomies podien fer la seva llei. Aquesta llei va ser un fracàs, que es va demostrar que hi havia coses com, per exemple, el fet de deixar que es poguessin sacrificar o matar els animals pel fet de ser abandonats. Bueno, llavors anem a la del 2003, perquè vam organitzar pues, una gran protesta i molta pressió i es va prohibir aquest tema. Però ens trobàvem ara, i el 2009, com apuntaves tu, Paula, va haver una reforma, que el fet més important va ser prohibir els toros. Bueno, no s'ha desenvolupat el reglament. I fixa't si fa anys. Des del 2003 estem reclamant que es faci el reglament de la... Ara m'estic referint concretament a la de Catalunya. En el que respecta a Espanya, totes les comunitats tenen la seva pròpia llei. Algunes van trigar moltíssims anys. Però hi havia una disparitat tan gran que el que evident és de lògica és que de l'Aragó a Catalunya, de Catalunya al nord o el que sigui, els gossos tenen mobilitat, els gats tenen mobilitat. Llavors no pot ser que hi hagi una diferència tan gran, no? Aquesta llei marc, recordo que nosaltres, a l'ADA, concretament a l'any 1999, ja va presentar una proposta, un esborrall dins dels nostres esquemes, lo va presentar al govern i demanant-la i reclamant-la. Recordo que ha sigut un recorregut llarg perquè sempre el partit que estava a l'oposició estava d'acord en fer-la, però quan arribava al poder resulta que la llei ja no es feia. I així hem anat. Per fi ara ens hem trobat amb una direcció molt sensible. Ha fet un bon projecte, que veurem si tira endavant, i esperem, i així s'homologarà a tot arreu d'Espanya. O sigui, era importantíssima la llei marc. I a més és important perquè jo diria que en alguns aspectes està superant inclús la llei de Catalunya.
Mm-hmm. Totalment. Està superant, tal qual està l'avantprojecte. Sí. Recordem, és un avantprojecte. Ara mateix està en consulta pública. Això vol dir que tant els altres partits polítics com qualsevol persona pot presentar esmenes. Sí. I llavors que es tinguin en compte o no es tinguin en compte aquestes esmenes. Vull dir que hi ha molta feina encara com per dir això que estarà escrit serà el que quedarà, no ho sabem. Però hi ha avenços en el sentit de que, per exemple, es prohibirà la venda d'animals embotides.
Sí.
Perquè a Catalunya el que s'havia prohibit és que estiguessin a l'aparador per evitar la venda compulsiva, però la compra compulsiva. Però ara, fins i tot a dins, amb el qual, bueno, clar, hi ha un sector econòmic que, evidentment, posaran el crit al cel, i aquí es tracta de dir, no, és que cal una evolució social, perquè igualment ja la compra compulsiva es dona, perquè igualment hi ha mala praxis tenint un animal en una vitrina. no són les condicions. Llavors, hi ha coses que fins i tot supera la llei catalana. És un avenç també amb la llei catalana. Llavors, ara queda veure si realment això es mantindrà després de tota aquesta consulta pública.
Deixa'm recordar, ens queda poc, ara vas, Carme, només que som a la Veu dels Animals i la Natura, que esteu escoltant Ràdio Estel i que estem repassant amb la Paula Calvo, antrozoòloga, també col·laboradora en aquest programa, diferents projectes de llei que ja estan en marxa. Un, ja ho hem fet, la llei del Codi, que reformarà el Codi Civil i que declararà els animals com a éssers amb sentiments, i l'altre, aquest avantprojecte de llei de protecció i drets dels animals, presentada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.
A nivell estatal.
A nivell
estatal. Molt important. No, jo volia afegir, Paula, que jo crec que hi ha coses realment molt destacables d'aquestes. Jo m'hi he notat amb la meva xuleta que, per exemple, els protocols en situacions d'emergència, que això és molt, molt important. És a dir, tots hem vist com a vegades davant d'un incendi, d'un petit terratrèmol, de qualsevol cosa, una inundació, els animals queden absolutament desemparats. I ara, per primer cop, això queda recollit amb la llei i se destinaran uns recursos humans i uns recursos tècnics per acollir o per rescatar aquests animals, perquè era realment lamentable. I després també recull, per exemple, la figura de l'animal domèstic, el silvestre, l'urbà. Domèstic, cuidado, ho dic perquè pot pensar tothom que és el mateix, no? Domèstic és aquell animal que no és ni gos, ni gat, ni fura, que és un animal que ha sigut criat per l'home i que pot ser una ovella o pot ser una cabra, i aquesta figura queda recollida. I hi ha altres coses, limitar la reproducció incontrolada. En fi, coses importants. El transport d'animals, que és important també, d'animals de companyia, no? I la importació no l'han tocat massa i era un tema molt important. No sé com ho veus tu, Paula.
Sí, realment encara quedarà per evolucionar en aquesta llei, i crec que ara que toca la part d'esmenes és on podem apretar, aviam si insistir en aquesta part de la importació, perquè es fan moltes barbaritats amb aquesta importació d'animals de fora.
Apareixen un total de 24 prohibicions, entre les quals doncs, algunes que hem comentat, també utilitzar qualsevol artilugi per maltractar, aparició d'animals també en publicitat, el sacrifici, mantenir doncs, fora els animals en terrasses, utilitzar els animals com a objecte, etc, etc, etc. Una llei que recordem que està en exposició pública des del passat 6 d'octubre i que s'haurà d'aprovar properament. Ho comentarem i, evidentment, estem pendents des de l'ADA.
Aquí queda molt per dir.
Nosaltres vigilem. Nosaltres vigilem. Paula Calvo, antrozoòloga, col·laboradora d'aquest programa. Moltes gràcies avui per comentar aquests dos aspectes legals que són molt importants també per al benestar dels animals.
Gràcies, Paula, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La Veu dels Animals i la Natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Recordem a la Diana Krall, canadenca i nascuda l'any 1964. Tan sols saber que canta i toca amb un piano sempre de la marca Steinway. Aquest petit detall significa que és una perfeccionista, perquè l'Steinway en sons és dels millors pianos que hi ha al món. I si actua amb el seu petit conjunt de corda, sempre l'integren músics de la més alta qualificació. La veu de la Krall és sense estridències ni aguts, amb una gesticulació de la dolça veu i especial que té i que fa el que vol amb ella. Resumint, és una de les més famoses intèrprets, amb Grammys de per mig i milions de discos venuts. Escoltem-la ara amb Frim, Fram, Sauce i All or Nothing at All. Doncs a la propera, si Déu vol.
Potatoes, red ripe tomatoes, I'm never satisfied. I want the frim, frim sauce with the aus and fade.
with shafafa on a side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frimp fam sauce with the os and fay with shafafa on the side. Well, you know a girl, she really got to eat, and a girl, she should eat right. 5 will get you 10. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said, waiter, please. I want my fried, I want the frim-fram sauce with the awesome fay, with shafafa all on the side. Shoot, do, 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 yeah, do, do. Shabada, ya, do, say, ya, didn't do.
All or nothing at all, half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me,
then I'd rather have nothing at all. Nothing at all. If it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Please don't put your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. And my heart, I may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, or nothing at all. Say no, no, or nothing at all.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Avui volem parlar del Parc de la Devesa. Quina ciutat el trobem, Francina?
A la ciutat de Girona, i és el parc urbà més gran de Catalunya i ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Està situat entre el Ter, l'Unyà i el Güell, a l'oest del nucli històric de la ciutat de Girona i n'és el principal pulmó de la ciutat.
Escolta, jo el que tinc és un dubte. Què vol dir exactament la paraula Devesa?
Devesa significa una extensió de terra, coberta de vegetació natural, destinada al pasturatge i a l'aprofitament de la llenya. I és que en els seus inicis aquestes eren algunes de les utilitats d'aquest gran parc.
Has comentat que és un dels parcs més grans de Catalunya. L'extensió, ens en pots dir alguna cosa?
Sí, concretament té 40 hectàrees i compta amb més de 2.500 plataners, plantats gairebé tots al voltant del 1850. Degut a haver estat col·locats a molt poca distància entre ells, els ha fet créixer en vertical, arribant a alçades que ronden gairebé els 60 metres. El parc compta, com d'altres parcs urbans, amb una presència d'aus urbanes, com els coloms, els pardals, les tórtoles, les merles, però a la Devesa, els ànecs són una de les espècies més habituals.
O sigui, hem de recordar, si volem veure ànecs en un parc urbà, anar a la Devesa. Més informació la podem trobar?
Al web de l'Ajuntament de Girona, www.girona.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
T'esperem.
En les darreres dècades, les qüestions ambientals han generat un gran debat públic que ha fet créixer en la societat civil espais de molt compromís i de lliurament generós. La política i l'empresa reaccionen amb lentitud, lluny d'estar a l'alçada dels desafiaments mundials. En aquest sentit, es pot dir que mentre la humanitat del període postindustrial potser serà recordada com una de les més irresponsables de la història, és d'esperar que la humanitat de començaments del segle XXI pugui ser recordada per haver assumit amb generositat les seves greus responsabilitats. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa d'avui. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 10 a 11 de la nit, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.